Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions, màxima prudència en la confecció del nou pressupost municipal que mantindrà els ajustos. La liquidació anual del present exercici al febrer determinarà si Sant Cugat capgira el dèficit de 22 milions. Si això es confirma, l'administració local aparcarà les restriccions en endeutament i podria activar inversions per valor de 22 milions. A falta de saber si l'Ajuntament podrà fer-ho, el govern dissenya uns comptes amb uns ingressos corrents de 153 milions i un estalvi brut d'11. L'augment d'ingressos veu de dos factors: el traspàs a l'EMB del cost del transport públic i la recaptació de la nova taxa de residus. Junts i Esquerra portaran a aprovació inicial la proposta de pressupost en un ple extraordinari retransmès per Cugat Mèdia aquest dijous a les 9 del matí. Jaume Buscallà, president del grup Sisquella, és des de mitjans de novembre el nou president de Sant Cugat Comerç. Aquesta nova etapa arriba després de la gestió d'Aida Fernández, que va encapçalar l'associació des del 2016. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Buscallà ha explicat que una de les principals fites per a la nova Junta és augmentar els comerços que en formen part. El periodista del cugatenc Jordi Pasqual ha estat guardonat amb el 10è Premi Ramon Bernís de Periodisme i Investigació en la categoria de mitjans de proximitat, dotat amb 1.500 euros. El jurat ha premiat el seu reportatge. L'Ajuntament considera l'Ametller Origen una unió de parades per complir el contracte del Mercat Vell i la sèrie d'articles sobre la situació dels mercats municipals de Catalunya. En aquest sentit, el jurat ha posat en valor la feina d'investigació d'un mitjà local independent per parlar d'un problema local que també afecta molts altres municipis de Catalunya. Aquesta edició ha incorporat per primera vegada el premi honorífic que ha rebut el també periodista santcugatenc Xavier Giró en reconeixement a la seva trajectòria professional. La directora de Cugat Mèdia, Cristina Mur, ha format part del jurat dels premis d'enguany. La tarifa de l'aigua serà un 5,95% més cara a partir de 2025 a Sant Cugat i a la resta de 22 municipis on opera Aigües de Barcelona. Així ho ha aprovat aquest dimarts el ple del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En xifres absolutes, això suposa que el rebut bimensual de l'aigua s'incrementarà 1,5 euros de mitjana.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa. Conduït per Roc Casas, el control tècnic, Sara Vella, la redacció, el batriador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 28 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana, avui amb Robert Sabé, Roser Ezequiel i Pau Vázquez, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de la celebració d'Acció de Gràcies, també a casa nostra. Ens acompanyaran Esteve Pallarès, membre del Consell de l'Església Protestant de Valldoreix, i David Oliver, pastor de l'Església. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem amb el doctor Ferran Padilla, cap de cardiologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, de malalties relacionades amb el cor. i afegirem una mica d'arts escèniques amb els imperdibles del crític Eduard Jané. I per acabar, donarem la nota amb el divulgador musical Lluís Cabal, que continuarà parlant de dones compositores i de la llegenda que explica per què Santa Cecília és patrona dels músics. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades.
Quan passen 6 minuts de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem parlar de l'impacte que tenen a la societat i al comerç local iniciatives com el Black Friday i com ha canviat la celebració de Nadal en les últimes dècades. Per fer-ho ens acompanyen Robert Sabé, veí i membre del Consell de Barri de Mirassol, Roser Ezequiel, veïna de Sant Cugat, i el periodista Pau Vázquez. Benvinguts.
Gràcies.
Gràcies.
Demà se celebra el Divendres Negre, més conegut pel seu nom en anglès, Black Friday, una pràctica comercial importada d'Estats Units que en els darrers anys s'ha implantat plenament a Sant Cugat. Nombrosos comerços ofereixen ja aquests dies previs descomptes per donar el tret de sortida a les compres nadalenques. El Black Friday és una tradició capitalista on les hi hagi, que a casa nostra es va adoptar l'any 2012, quan el govern del PP, presidit per Rajoy, va liberalitzar les campanyes de rebaixes, cedint la responsabilitat de la durada i la mida als comerciants. Què significa per vosaltres el Black Friday? És una oportunitat o una eina del capitalisme per fomentar el consumisme?
Bé, sí, si us sembla, puc començar. Jo recordo les primeres campanyes del Black Friday com una cosa com molt novedosa, i també recordo que realment quan va començar era només un divendres, que crec que això ha anat evolucionant i ara ja és tota la setmana, no, de rebaixes. I sí que recordo, potser en un inici, això no fa 10 anys, 5 anys, que potser sí que ho veia més com això, no? Una oportunitat de, si em faltava alguna cosa, doncs aprofitar els descomptes, no? I comprar-la, però crec sincerament que s'ha anat completament de mà i és una campanya agressiva i fins i tot una campanya que ja et porta a creure que necessites coses que si no existís el Black Friday en cap moment pensaries que necessites. És a dir, com veus tantes coses rebaixades, dius, ostres, com puc deixar passar l'oportunitat de comprar això? I a mi això em sembla una salvatjada, i des de fa ja uns anys que jo per Black Friday no compro res, a no ser que coincideixi que just necessito una cosa i dic, mira, va, aprofitaré i aprofitaré les rebaixes i m'hi compraré.
Sí, de fet, he vist un estudi en el qual deien que el 50% de les coses que es compren pel Black Friday es tornen. Per tant, realment comprem per sobre de les nostres possibilitats i necessitats. Robert, què significa per tu el Black Friday?
Jo faré una mica de recopilació històrica, m'ho permet la llarguíssima edat que tinc. Per mi és un tema capitalista que comença als anys 70 quan canvia per mi el model de comerç que hi havia, si més no, a la regió metropolitana de Barcelona. Apareixen els grans magatzems, les botigues de barri comencen a tindre un problema important, podríem dir, de competència, i es rebenten els preus. En aquells moments es feia amb vistes, ho hem pogut parlar abans, moltes vegades per reduir estocs i poder tornar a començar la campanya. Però està clar, era molt sorprenent. Jo sóc família, mon pare era comerciant d'uns grans magatzems. Això va portar el desenvolupament econòmic de la família. No? Però sempre recordo les discussions, vull dir, aquest any hem anat molt bé, l'any que ve tinc que vendre més pantalons. Hòstia, com poden vendre's més pantalons, podríem dir, si hi havia la mateixa població als anys 70, tots seguíem tenint dues cames i el món no havia canviat. Doncs bé, són aquestes necessitats que podríem dir ha plantejat en Pau, però necessitats falses. Vivíem en una altra manera, amb, diguem-li, sobrietat, diguem-li austeritat, fem servir el cognom que vulguem, i amb un sistema que podríem dir la necessitat, que ell ha comentat, realment era real. En aquests moments, sincerament, veig que moltes coses són reals. Em veuré com forçat a passar per les botigues, em veuré forçat a resistir, però hi ha forats, els meus fills i sobretot els meus nets, o sigui, a la mínima apareixerà algú que és novedor, que és important, i ens veurem forçats a comprar-ho. Penso que és una enganyifa més de les moltes que genera el capitalisme. Val?
D'acord. Roser, tu has sigut molts anys comerciant en primera persona. Com vas viure els anys que vas tenir la botiga al carrer de Sants, la implementació d'iniciatives d'aquest tipus?
El que deia el company fa una estona, com una novetat al principi, bé, la gent va, inclús nosaltres, tots els comerciants, estaven d'acord que, mira, era una manera de fer uns descomptes als clients, com una cosa bé. I va agradar el primer, recordo que el primer va anar força bé, i m'agradava. I el segon, potser no facis dir quin any concretament, ja va, la cosa va començar a baixa. Va començar a voler entrar roba específica per fer aquests, per aquestes ocasions, ja va començar a entrar una desconfiança, una cosa que la cosa va anar de mal en pitjor, de mal en pitjor. En aquest sentit, que la gent no és tonta, eh? El que parlàvem abans, un és conscient de lo que compra i el que no compra. I la gent va percatar-se de que deia, va, colin, això, aquest preu, però si jo abans ho havia vist, abans que estigués al descompte aquest, havia vist aquest preu, i van començar a tenir unes batalles bastant importants. I això va quedar, doncs, com a, malament. Una experiència, per mi, no va ser gens agradable.
Aquest és un tema que s'està intentant controlar. També s'està veient que algunes botigues, bueno, moltes, pugen els preus setmanes o un parell de mesos abans del Black Friday per després poder...
I també una altra cosa que és molt lletja, jo, per mi, el que li comentava amb ell, és que es...
que... Els cops, que intentis no fer un cop a la taula.
Que es fes, ja es treballés amb cosa especial per aquesta ocasió.
Ja.
Amb preus especials. O sigui que és una canyifa.
I una qualitat diferent,
exacte,
segurament.
Inferior totalment. I que inclús fabricants ja et deien, mira, et faré tanta quantitat a aquest preu. I estàs enredant. Perquè el bo, el que tu tens de campanya, no fas descompte, no fan descompte. Perquè llavors diuen tot el benefici, els teus.
Sí, busca més marge i
exacte.
Busca...
Ja,
i com a consumidors, què teniu en compte alhora? El Pau, com diu, intenta
evitar-ho? Zero.
Tampoc?
Zero. Però no per res, ja, perquè és que no m'atrau. Com que tinc l'experiència que tinc, és que ja no m'atrau el que diu ell. I si un moment donant necessito alguna cosa puntual, i diré, però és que ni m'ho miro, és que ni m'ho miro.
Creieu que ha passat...
No, comentava Sara que aquesta, no, que el 50% del que es compra retorna, del 50% restant, no sé quina vida útil té, o sigui, seria molt interessant veure de tot el que es compra i que la gent no retorna, realment quan triga a fer-se malbé, perquè això és una altra cosa que comentava ara la Roser, no? De la qualitat del que s'està venent, o sigui... és que no ho sé, potser amb electrodomèstics o coses així, perquè al final el Black Friday ho engloba tot, no només el que seria botigues de roba, etc. Doncs potser sí que et dura més, però és que estic convençut que amb temes així de roba, fins i tot amb temes potser com joguines fetes així de plàstic, és que són de pitjor qualitat pel que comentava, perquè sí, tu treus de sobre, et guardes el bo, també entenc, per la campanya de Nadal, que en dos dies ja és Nadal, també, vull dir,
sí.
Cada vegada crec que més unim com més etapes, no, de grans rebaixes, de fomentar molt el consum, quan d'aquí dos dies ja és Nadal i ja comença la campanya de Nadal i és com constantment haver d'estar comprant i comprant i comprant. I a mi això em resulta esgotador, sincerament.
No, a més, és que crec inclús perjudicial, perquè la gent ja s'ha gastat uns diners abans amb els descomptes aquests, i quan arriba el moment de fer... menjars, regals, tot això, bueno, doncs ara ja doncs consumeixo menys. Tot això ho enredereixen després. Saps? Ja. Tot va malament.
Ningú creieu que aprofita potser el Black Friday també per ja, pensant en Nadal, començar a fer una mica la carta
ser,
dels Reis?
No, pot ser que hi hagi que sí. Però si és mínimament coherent i s'ha trobat amb algun fracàs, que és el que diu, a nivell de, digue-li, de roba, digue-li, objectes, o un electrodomèstic, ja queden, el que queda escamat un cop ja no repeteix, crec,
sí.
Jo, eh?
A mi personalment em molesta molt, per això la pregunta de si era el consumidor del Black Friday, bueno, em compro roba quan la necessito, i si necessito algú que estigui associat a l'electrònica, pues també serà en aquell moment. Per què? Direu, mira, aquest senyor que és gran, perquè no. Si durant 11 mesos allò costa 10 i ara no sé per quins 7 sous costa 5, algun dels dos moments m'estan enganyant.
No és que...
I per tant, home, la meva resistència és aquella de que cada euro és més que un vot a vegades, val? Per tant, vull mirar-ho de frenar així. Has fet el tema del Nadal. Bueno, el Nadal és d'aquí un mes. Vull dir, no sé per què tenim que tindre aquest neguit en comprar regals. Primer, no sé si hem de comprar regals, val?
Sí,
i amb la candidata que ho fes. Però després, ostres, si estem a novembre, vull dir, i a més amb calor, vull dir que... Val? Penso que és un gran problema sistèmic. Ahir vaig estar escoltant un programa per la ràdio a la tarda en què deien que les empreses de logística necessitaven xòfers. Estaven a la meitat dels xòfers que pensaven que necessitarien per aquesta campanya del Black Friday i Nadal. Amb la qual es tornen a fer el parany de sempre. Miri, li xafarem casa seva, però pensi que és pel benefici públic. I el benefici públic al final es diu Pérez o Fernández o Martínez, ¿vale? O Ringoms. Vull dir que trenquem una mica aquesta dinàmica. Si no canviem, si no assumim que és un problema sistèmic, no hi ha res a fer. Què farem? Que l'electrònica no es pugui rebaixar tant, que la roba sí perquè és més un bé de consum. Tenim que assumir que això no va. I que cada cosa que comprem requereix molta energia, molta aigua i sí, molts productes de base. Exacte. I per tant, quan ara el Pau comentava que bueno, i a més del 50% que no es torna, quant temps de vida útil té? Això és un temps de vida útil, no del catxivatge, és un temps de vida útil del recurs. I aquest sí que no es pot tornar enrere. O sigui, quan la gent diu, ho reciclarem, bueno, reciclarem el plàstic d'aquest bolígraf, però l'energia que ha fet servir per fer... Aquesta ja no recicla, eh? Ja està dalt.
Fa falta un consum més responsable.
Sí, sí.
Creieu que ha passat una mica el mateix amb les rebaixes de Nadal? Que també... les de després de Reis, les que començaven, s'assimilen una mica també aquest Black Friday?
Jo estic més d'acord amb les rebaixes passat Nadal, que és per intentar treure un gènere i la gent se beneficia, perquè no, allà sí que no hi ha el TGMDG que diguem de poder dir, mira, incremento... No, escolta, jo el que vull ser un material i llavors vaig pensant que amb un 40 no es ven, doncs un 50.
És això. El que hi ha de veritat, no?
Exacte.
No es compren més coses per vendre-les en aquell moment.
Sempre pot haver-hi, no et dic que no, però normalment no ha sigut mai així, eh? Ui. Vols liquidar-ho tot per començar la campanya propera, tot de nou. Amb això sí, crec més amb això que amb això altre. Oi que sí?
Totalment d'acord. Totalment d'acord.
Sort, perdona, sort que l'altre dia em van explicar una cosa d'un aquí jovent, això ja parlo jovent, quan dic jovent dic 29 anys més, i vaig sentir un comentari d'un noi que també va anar casualment a mirar alguna cosa puntual, també era electrònica, crec que era, i bueno, li va dir, bueno, faig una foto, m'ho quedo, i com de pugui vindré el que fora. Hi havia el preu inclòs. Va venir a les rebaixes, va anar a les rebaixes i era, o sigui, havia pujat el preu que era per sobre del preu que ell havia vist. I va tenir la moral d'anar allà a l'encarregat i dir, sí, li van a dir. I li va dir, jo ho sento molt, si vols fer alguna queixa... Vaig pensar, xapó, vaig pensar, sí senyor. Si anessin tots una mica així de cara a barraca, que dic jo... poder fluixir-hi aquesta gent,
està molt bé, el problema és que a vegades, clar, no hem tingut aquest moment previ de dir aviam, vaig a quedar-me amb aquest producte, també perquè són tan impulsives les compres, no?
Això també,
que esteu
això
comentant.
També, sí, això també.
I després la frase que ens repeteixen contínuament des de qualsevol estament, val? I moltes fonts d'informació són d'estaments, val? Ho sento. Si no consumeixes, s'incrementa l'atur, val? I aquest per any, o sigui, ens l'han posat a sobre d'una manera brutal. I a més, he parlat del transport. A més, les persones que són més precàries, les persones que són més joves, ens volen enganxar de totes maneres. Penso que hem de canviar, perquè no som un país amb un altre model productiu i consumament de consum, en lloc de, podríem dir, tot basar-ho en la precarietat. Bueno, doncs no es parla d'això, val? Seguirem parlant de si aquest ha dit l'altre, si l'altre ha fet això, i no parlem, podríem dir, de què passa en un país com aquest. Hi havia un experiment fantàstic, no saltar d'un cantó a l'altre. Quan un terreny queda destruït, com en una guerra o com en una dana, és un moment especial per fer experiments de què sí, vols fer després.
Exacte.
I no ho estem fent, val? Per tant, ho sento, jo que veig el futur amb la cara dels meus nets, a vegades m'agafa por.
Fa por.
Sí. Sí.
I encara falti un mes, demà ja és l'encesa de llums, no sé si ho sabeu,
avui?
Aquí a Sant Cugat. Avui Barcelona i demà Sant Cugat. I demà Sant Cugat i a Valldoreix, també. I com ho celebreu vosaltres, el Nadal? Heu aconseguit intentar fer una celebració una mica més responsable o sostenible?
Sí, jo crec que des que visc independitzat, i al final, o sigui, jo crec que sí que recordo la part del Nadal, que tampoc era excessivament consumista, ni molt menys, perquè realment, almenys el que recordo de quan era petit, els regals, per dir-ho així, es concentraven sobretot el Dia de Reis, i ja està, vull dir, i jo, el seu nen, tampoc podia comprar-me res, no? I ara que ja sóc gran i realment ja tinc la capacitat econòmica per, si volgués comprar, doncs em freno. I realment, o sigui, a mi quan em diuen què vols per Reis i per Nadal des de fa molt temps, dic que jo no vull res. Que si em vols fer una sorpresa o una cosa més personal, o, per exemple, una experiència, una anar al teatre, anar a veure una exposició, mm-hmm. alguna cosa així per fer més en grup, sí, però que si jo vull una cosa material, com jo, per sort, treballo i tinc un sou, si jo vull una cosa material, ja me la compraré quan jo vulgui, però no vull que arribi al Nadal i haver d'estar comprant i comprar-li aquell, comprar-li l'altre, perquè llavors no acabes mai de comprar a tothom que podries comprar, i com ja estic en contra, per tant, bueno, jo almenys sempre demano que no em regalin res, que després sempre igualment acaba caient alguna cosa. Però amb tot això del Black Friday i aquestes campanyes, no, jo, és que jo m'hi nego.
Molt bé. Sí, perquè a més quan comences a comprar per tothom t'acabes adonant que regales coses que ni volen ni necessiten i al final dius, per què estem fent aquest teatrillo, no?
Sí, sí que puc entendre potser la part més dels nens, dels infants...
Aquí
que potser...
hi ha un problema que potser
clar,
ells
que jo,
són
que
avis...
Jo no tinc, clar,
ara parlarem.
I potser sí que penso i dic, ostres, potser ja hi tinc un fill, doncs em torno boig i per rei realment vull que el nen arribi allà i digui, ostres, què és això? No ho sé. Suposo que és més difícil i potser ells en aquest sentit tenen més experiència.
Jo recordo com tu, Pau, que se celebrava a la meva família Reis. I el tio que es feia a casa amb uns avis, el dia de Nadal,
també.
El tio cagava una ampolla de cava i a mi un tros de pa de Cadis, que és un tros de massapà, ni més ni menys. I allà es havia acabat el broc. La màgia era que mengés, que cagués, totes aquestes coses. Jo ara tinc nets. Bueno, hem passat la fase borratxera, val? Ja tenen 7 anys. La fase borratxera vol dir que, escolta'm, el que faci falta hi ha alguna cosa més. A la fase restrictiva, de dir, escolta'm, és que els estem educant. Vull dir, per tant, el tio, ho sento, a casa els hi cobra un Piràtrix, que és un sobre d'un no sé què, i que costa 1,30, i després per Reis, coses lògiques. L'altre consum, com tu. Vull dir, si necessito un jersei perquè se m'ha esparracat, me'l compraré, per sort. Val? Això no és universal, però per sort sí.
Sí, sí, sí.
Per tant, què foto amb 3 jerseis el dia de Reis? Si tinc el cos que tinc, si no m'ho posem...
Sí, és totalment d'acord el que ha dit, és veritat. I sobretot el que deia ell també, el Pau, el consum és comprar per comprar. Que dius, jo no fa falta, no. Jo soc molt pràctica, ho he sigut sempre. I amb els meus fills i amb els nets.
Amb els nets també ho aconsegueixes?
Sí, perquè jo abans pregunto als seus pares, a veure, què manca per aquí? O què cal? Doncs pues això, sempre hi ha la joguina de rigor que demanen, no? Que això també hi fa. Però no m'agrada tampoc. I no, soc més de partidària d'aquests regals, que per exemple, no sé, anar a un concert equips, a un cap de setmana, a un altre lloc. Això, el que diu el Lito, és una part de la roba, al cap i la fi. Ni els restaurants, en el moment que està saturat de tot. I sí, sóc pràctica, també he de dir, sóc pràctica.
I com ho celebraves, Roser, quan eres petita?
Ah, jo ho recordes? Sí, i tant. Jo la nit de Nadal sempre me'l recordo la família, és la nit que a mi m'encantava, per fer cagar el tio per 4, amb punyetes de xampany de xocolata, no sé què era, unes xorrades, però pensava, no, la felicitat que portava tot allò. I el menjar típic de taula, que jo crec que és el que més m'agrada del Nadal, sobre taula de la família. Jo, com sigui, els meus fills, els meus nets, tots a taula, doncs és el millor regal que puc tindre.
I a part de totes aquesta responsabilitat personal a la que esteu apel·lant i que tots tres sou bastant coherents i porteu a terme, creieu que des de les administracions es pot fer alguna cosa per intentar frenar tot aquest consumisme tan perjudicial també pel medi ambient?
Haurien, però que puguin, no sé, jo ja sé...
Has fet servir un terme que és el de la creença. Es pot creure amb l'amor, amb l'amistat, és a dir, amb coses subjectives.
Jo soc bastant idealista.
I creient, m'agrada ser creient de que poden fer-ho. Però quan ho penso, ho sento, però no. No estan fent res. No estan fent res. Estem ja molt entrats al segle XXI, vull dir... Sí. I totes les coses que ens han avisat que passarien, malauradament han passat, inclús amb més gravetat.
Sí, sí, no?
I seguim mirant cap a Cuenca, que es diu. Vull dir, per tant, no ho veig de cap de les maneres. Vull dir, som un país petit de 7 milions de persones, o 6 milions i pico, i seguim pensant que aquí l'important és fotre turisme a tope, fer un llibre d'indústria, que importem coses de fora i exportem tonelades i tonelades de carn de porc a la Xina, que d'aquí 3 anys ho sabran fer-ho perfectament i ens quedarem amb què? Amb res. Perquè tantes botifarres no podem menjar. Vull dir, ho porto a la conya perquè penso que alguna vegada... Ostres, ja que diuen les bestieses que diuen, per què no es permeten el luxe de dir bestieses d'aquesta mena? Val? Sí. I discutir sobre aquestes coses. No li veig futur, sincerament, perquè és un tema sistèmic, i això, ho deia el Kropotkin, que és un anarquista, només fan les revolucions que tenen esperança. I ja us he dit que la comencem a perdre.
Jo crec que hi ha un tema, Sara, que comentaves, que es pot fer des de les administracions, no? I comentava el Robert que ja s'ha explicat molt, i jo crec que es fa molta consciència, però jo crec que potser amb el tema del consum en èpoques com ara de rebaixes i de Nadal, jo crec que la gent no té tan identificat que tot aquest consum també és perjudicial a nivell del planeta i del medi ambient, que sempre es parla molt de que si els cotxes, que si la contaminació, crec que això sí que està més en l'imaginari col·lectiu de la gent, però crec que el fet d'això, de comprar un mòbil, la gent no és conscient de tots els recursos que s'han gastat per crear aquell mòbil. Llavors, jo crec que vull dir que al final els recursos a la Terra s'estan esgotant, és una realitat, el planeta s'està escalfant. Però no ho sé, però suposo que la gent no vol perdre el luxe en aquestes èpoques que en principi es venen com tan felices. No puc dir, ara no puc comprar els regals, això, no? Apel·lant a més al sentimentalisme. No puc comprar regals als meus nets perquè el planeta no sé què, que fa que ja ho facin altres coses. A vegades aquest argument, no? Que la Xina deixi d'emetre tants gasos hivernacle, no sé què. Clar, si sempre anem tirant pilotes fora, al final, vull dir, doncs acabarem tots fatal. I com el Robert, doncs sí, l'esperança a vegades es perd perquè tampoc acabes de veure, no que hi hagi un canvi, sinó que va més. És que és el que comentàvem a l'inici. El Black Friday a l'inici era un dia. Era un dia i encara feia gràcia. Perquè, hòstia, és només un dia. És realment,
i la gent s'abocava.
El divendres aquest i ja està. I era com, mira, una cosa una mica yanqui, una mica friki, per dir-ho així.
Sí.
Però era un dia. I aquell dia, i potser realment aquell dia sí que podies aprofitar, perquè entenc que els comerços no podien fer aquesta trampa que comentava la Roser de produir només per aquell període, perquè el seu un dia entenc que no sortia.
Era autèntic, era autèntic. Era autèntic.
Clar, però ara Black Friday què dura? Una setmana?
Una setmana i dilluns Cyber Monday.
Oh, no. Arribarem tota la setmana.
Ens volia dir aquesta mala notícia, però...
Jo diria, és la meva pare, que hi ha massa interessos creats i un no deixa fer l'altre. M'ha donat la impressió, perquè si no, si tots pensem el mateix i ningú fa res, avui hi ha aquí que no quadra.
Està clar. I a l'altre costat, tot i que només queden 10 minutets, però sí que m'agradaria obrir una mica el tema del lloguer, perquè si ara estem parlant de consum innecessari, a l'altre costat hi ha una necessitat principal, vital, sí, com és l'habitatge. Aquest dissabte passat hi va haver una manifestació massiva a Barcelona amb desenes de milers de persones convocades pel sindicat de llogateres per reclamar que s'abaixessin un 50% els lloguers, entre altres mesures. Creieu que aquesta mobilització pot ser realment un punt d'inflexió? És un canvi una mica brusc de tema,
bastant,
jo mateixa me n'he adonat.
No ho sé.
Jo no crec.
A veure...
No hi ha esperança tampoc, Pau. La teva cara paga.
Vull dir, sí, jo he vist de lloguer i fa 6 anys ja que he vist de lloguer.
El mateix
pis, sí. I vull dir, i el fet de treballar de periodista fa cada any i cada trimestre anar veient, fent la típica notícia de el preu al lloguer a Sant Cugat ha pujat un tal... Mai, crec que no he escrit mai la notícia de que el preu del lloguer ha baixat en 6 anys. Llavors, que es necessiten mesures, evidentment. M'atreveixo a dir quines? No ho sé. Que es puguin baixar 50% els lloguers, ja em diràs tu com. No veig els propietaris dels pisos de, en aquest cas, Catalunya, dient, vinga, va, sí. Mira, Pau, tu què pagues ara? 811, tranquil. No pateixis, paga'm 400. No ho veig, o sigui, no.
El coneixes tu, el propietari o propietària, o hi ha
l'immobiliària
pel mig?
Jo vaig... Tot el procés es va fer a través d'immobiliària, però jo conec els propietaris.
D'acord.
Però vull dir, és que, o sigui, no se'm passa ni pel cap, o, per exemple, el que es comentava de la vaga dels joguers, a mi em sap greu, però jo, o sigui, jo no tinc això per fer una vaga de lloguers. I no perquè no estigui d'acord amb la reivindicació, sinó perquè, no sé, jo crec que part de la meva generació que viu de lloguer viu amb por de que, ah, sí, m'has fet vaga, doncs, ei, no et renova el contracte. A part, a mi crec que em queden 2 anys de contracte.
I si pagues 811, ara mateix estàs molt per sota del preu de mercat a Sant Cugat.
Per això és... i encara que estigui a favor, o sigui, jo ara sé la de lloguers perquè em porto amb el meu propietari adaptari, que penso que pago molt, sí, però sí, crec que tothom pensa que paga molt. Llavors, o sigui, molt a favor de les reivindicacions, les mesures jo sincerament no tinc ni idea de per on poden anar.
Aviam, el lloguer és legal, val? La meva segona pregunta és moral, val? Llavors, la propietat privada és legal i inclús és legal, podríem dir, la propietat privada que un individu guanya, podríem dir, pel seu benefici, podríem dir, de manera legal i ben feta. Eren col·lectivitzables els béns productius en general. I aquí és on comença el discurs. Si jo sóc un tenidor d'un pis, dos pisos, perquè es poden haver mort els pares i els tios, i en queden dos pisos, començaríem a tractar un tema d'una manera. Si sóc un gran tenidor, que podríem dir, inclús és un banc d'aquests estranys, que l'hem subvencionat tots, podríem dir, i ara s'ha quedat una quantitat brutal de pisos i comença a llogar-los a un preu que ell diu que és de mercat, jo penso que és un altre tema. I després l'aigua barreig, que a Sant Cugat passa molt. Bueno, home, no et queixis, perquè a Sant Cugat al costat del pis hi ha un parc, tenen dos ascensors, hi ha una piscina. Bueno, no tots els pisos, eh? O sigui, això així és clar. Per tant, parlem també de la tipologia de pisos. Bueno, fet aquesta descripció, que és la que faig jo penso que el que tenen que costar els guanys d'un pis és, podríem dir, la mitjana del valor de lo que guanya un treballador normal en qualsevol empresa. O sigui, si a Espanya es puja el valor del salari, o sigui, la força del treball, amb un 3%, és el màxim que es pot pujar. L'altre és especulació, val? Jo no puc estar a la meva empresa quan treballava, o ara que sóc dependent de l'Estat que vaig jugar, dic, ei, a partir d'ara em pujaràs un 7%. Home, no puc fer-ho perquè trontolla tot, però és el mateix. És veritat que es podria obrir una campanya dels pisos de luxe, o sigui, qui es vulgui gastar el que es vulgui gastar, faltaria més, té tota la llibertat del món, però això haurà de condicionar la resta. Val? Per tant, legal sí, moral ho sento, en aquests moments penso que no, de cap de les maneres. Ja ho he dit abans, parlaria, clar, tinc un cert ressentiment. Jo tinc un fill aquí de Sant Cugat que treballava, els dos fills jugaven al futbol sala de Sant Cugat, els dos estan centrifugats com l'equip de futbol sala del 2010, val? I estan centrifugats pel preu dels pisos, vull dir, van començar a pujar una desbaratada. Per tant, vull mostrar aquesta subjectivitat, però bueno, amb algú tenim que fixar. Estic amb tu. Queda molt bé dir que fotarem una vaga, però una vaga van començar a ser les vagues importants quan hi havia darrere un sindicat que ajudava els treballadors a poder resistir. No hi ha ni una caixa de resistència plantejada, per tant, bueno, no pago, em foten fora, on vaig? Val? Estic a mirar de jugar una mica més en sèrio. Hi ha moltes maneres de fer-se el dur, vull dir, hi ha partits i organitzacions que en el Parlament deixin de parlar d'algunes coses i parlin d'altres. I els que estan més a prop de mi, penso que ho fan, podríem dir, a nivell municipal, però el municipi no salva el món. Val? Hi ha més llocs on anar.
Sí, però bé, el municipi és exemple precisament de que les coses estan molt malament.
En efecte.
És un de... Bueno, la segona ciutat ara mateix, Pau, si no m'equivoco, si has fet tu l'última notícia.
Sí, crec que ara està...
Amb el lloguer més alt de l'estat espanyol.
Sí, a nivell de ciutat sí. Sí que a la que passes de ciutats de 50.000 és la primera, perquè sempre... Crec que ara hi havia l'Ella per davant i alguna més, però clar, la que ja es basa més ciutat sí que és la primera.
I a més,
de Catalunya i sí que de l'estat, ja Pozuelo d'Alarcón i una més, que sempre estan...
Sí,
sempre estan a un altre nivell.
És una altra lliga.
Però aquí a Catalunya, sí, Sant Cugat, crec que és de més de 50.000, és la que té el preu del lloguer més car.
Clar, i si ho relacionem amb els salaris, com deia ara el Robert, també aquí hi ha un problema a Sant Cugat, i és que si mires la mitjana, també és altíssima, perquè ve molta gent que ve a grans empreses que s'han instal·lat a Sant Cugat i hi ha molt bona qualitat de vida, però què passa amb la gent que tenim salaris més normals? Llavors ens expulsen, sí, però... no?
L'especulació és el pitjor que pot haver-hi.
És una collonada, que es diu, val? Jo, pel meu ofici, sempre anava amb una pallaresa. És una valla d'aquelles que li diuen una valla d'electricista, perquè jo necessitava anar al camp i tallar coses. En aquests moments és un arma i se'm prohibeix anar amb la navalla, val? El perill no és la navalla, el perill és l'ús de la navalla, val? Tindre un pis no és un perill, és a vegades és inclús la pròpia vida que t'hi porta. Ara, l'ús que facis d'aquest pis, jo penso que es pot començar a valorar alguns casos que és un delicte, val? Deixar gent al carrer, ho sento, però el 2025 és un delicte. Es miri com es miri. Bueno, sempre parlo amb la meva veu, vull dir que no... Per tant, jo penso que sí que ens hem de replantejar coses. Així de clar.
Sí, és complicat, jo crec, i No ho sé, és que ja et dic, tampoc veig les mesures i l'horitzó, per dir-ho així, i també pel que escolto el debat polític, no acabo de veure res massa clar. No ho sé, hi ha hagut la llei aquesta dels topalls, però alhora aquesta llei dels topalls ha retirat molts pisos que estaven en oferta. Els que són les associacions de propietaris et diuen que aquesta llei ha sigut dolenta perquè molts pisos s'han retirat de l'oferta i, per tant, a l'haver-hi menys oferta, els preus han pujat. No ho sé. Jo l'únic que veig és que els preus segueixen pujant i que, això que comentaves, no, Sara, que cada, com a Sant Cugatenc, no em puc plantejar un futur a Sant Cugat.
No.
Això ho diu molta gent, eh? Sí. Per desgràcia, per jovent, la seva generació ho estan dient, que et diu els sous, amb la vida, el cost de la vida, perquè ve has de menjar, ve has de vestir, és a dir, no, algú ja que no ho fan bé.
Totalment d'acord. Penso que hem de ser imaginatius. Hi ha el regidor Huguet a Valldoreix i a Mirasols està mirant de recuperar això, perquè tothom pugui criticar-ho bé, de la CUP, val? En què, per exemple, el barri de Mirasol estava pensat per famílies de 4 o 5 persones. En aquests moments els fills han marxat i quedem dos iaios. Si apliquem la fórmula de biologia, em sap greu, però queda poc. I això entrarà a mercat no el preu que vaig pagar, entrarà a mercat un preu desmadrat. Sí, per tant, sí. Potser que comencem a plantejar-nos que aquests pisos, perquè els serveis estan pensats per 4 o 5 persones, puguin ser dividits. Familiar de primer grau, ONG, algú. Però és que si no, ho sento, d'aquí 15 anys, bueno, jo estaré en el cicle del CO2, doncs diré, hòstia, com ha pujat el preu d'això? Vull dir, m'entens?
Sí, sí, no, això no ho han d'aturar d'alguna manera o altra. O, digue-li manifestacions, digue el que sigui, però els polítics han de posar les piles, perquè són ells que tenen la possibilitat de regalar a nosaltres ciutadà de peu, que vos, queixant-se i poc a poc més.
Des d'aquí fem aquesta crida, aviam si ens escolten. Gràcies, Roser, gràcies, Robert, gràcies Pau. Sap greu, però hem de deixar aquí. Ha sigut una tertúlia una mica, pel meu gust, pessimista, però és el que hi ha. Moltes gràcies a tots.
Gràcies.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets de mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada cap de setmana ens posem en joc. Futbol, bàsquet, hoquei, patins, handbol, waterpolo. Una temporada diferent amb la màxima intensitat. Més esports, més categories, més directe. Dissabte i diumenge a les 8 del vespre a la teva ràdio local.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar. Tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El Dia d'Acció de Gràcies forma part del nostre imaginari col·lectiu. Hem vist en centenars de pel·lícules, sèries i novel·les com els membres de la família, després de menjar-se el gall dindi, van agraint un per un aquelles coses bones que els han passat o aquelles persones que els han acompanyat. La majoria de nosaltres, per això, no passarà d'aquí, de viure aquesta experiència a través de la pantalla o de les pàgines d'un llibre. No és el cas dels nostres convidats d'avui, que aquest vespre, el quart dijous de novembre, celebraran Acció de Gràcies de la mà de l'Església Protestant de Valldoreix. Tenim amb nosaltres Esteve Pallarès, membre del Consell de l'Església Protestant de Valldoreix, David Oliver, el pastor d'aquesta església, i Mireia Monells, la seva dona i cuinera també. Doncs, què és el que se celebra exactament en aquesta festivitat?
Bé, per nosaltres és un dia especial, com bé has dit. És un dia que guardem i parem una miqueta i mirem enrere i veiem tot, per nosaltres, tot el que hem sigut beneïts com a família, com a amics, com a comunitat, i volem expressar-ho públicament, volem donar gràcies sobre tot el que hem tingut durant tot aquest any, no? És una celebració, per nosaltres intervé Déu, nosaltres creiem que Déu ens ha estat acompanyant durant l'any, però també és un reconeixement d'agraïment a tot el que ha passat a la comunitat, no? Tot el que hem viscut junts.
D'acord. Això et volia preguntar, de quina manera està vinculada la celebració amb una religió? Als Estats Units, per exemple, ho han de fer les persones religioses o ho celebra gent de, també agnòstica, laica o d'altres religions?
Bé, com ara després podrem parlar una miqueta, aquesta festa, l'origen que té és el final del cicle de la collita, que es feia, ja es feia a Europa, es feia als països d'Orient Mitjà, i és un costum que ara coneixem a través de les pel·lícules, d'alguna manera, però s'inicia aquí a Europa, és una festa europea, i està vinculada amb el cicle de final de la collita, no?, d'agraïment i de celebració, perquè pots passar l'hivern i tens suficient com per donar a la família i per donar a la gent, no? El fet de que es promogui des d'una actitud, anem a dir, de creients o d'una religió concreta, els creients aquí a Europa ho han celebrat tota la vida com a part del seu cicle anual, diguem, de festa, de celebració, d'aproximar-se a Déu. I als Estats Units comença de la mateixa manera, però ara és una festa que s'ha extesa a tota la societat, d'alguna manera.
D'acord. Quants anys fa aquí a Valldoreix que ho celebreu, Mireia?
Jo diria que fa més de 15 anys, i no sé si et diria gairebé 20. Al principi vam començar poquets, eren quatre famílies que ho feien, però mica en mica, inclús ho fèiem al principi a casa d'algú, però mica en mica vam començar a convidar amics i tal, i bueno, ara normalment som uns 50 o 60 cada vegada, o sigui que ja és un sopar contundent, no?, de molta gent.
On us ajunteu tanta gent, Esteve, 50 o 60?
Bueno, us ajuntem a la Iglesia de Valldoreix, perquè és un espai que tenim espai per fer-ho, i com generalment som bastanta gent, pues, les instal·lacions de l'Església dona per fer això, per celebrar-ho. Jo volia dir també que no solament actualment als Estats Units es celebra l'Acció de Gràcies, hi ha països com Brasil, com l'Isla de Granada, Canadà, d'acord, que celebren el Dia d'Acció de Gràcies. Ho celebren un altre dia, no precisament el quart dijous de novembre, però també ho celebren. I volia dir, per trobar un origen de la festa aquesta, en què les arrels estaven a Europa, els emigrants, quan van anar a Estats Units, i sobretot a Plymouth, és quan el 1623 es va instaurar, per primera vegada es va fer l'Acció de Gràcies. I va ser una acció, va ser una festa per celebrar la bona collita que havien tingut, i la van compartir precisament amb els natius que estaven amb aquests colons. La van compartir perquè els natius les van ajudar a llaurar les terres i els van ajudar. I ells van celebrar aquesta festa conjuntament amb els natius. Després, posteriorment, Abraham Lincoln, el 1863, va instaurar als Estats Units aquesta festa.
D'acord.
Aquesta és la història, més o menys, del Dia d'Acció de Gràcies.
D'acord. I vosaltres, personalment, ja teniu una mica pensat a què donareu les gràcies aquest any? És una cosa que es va rumiant durant les setmanes o s'improvisa? Com ho feu, cada un de vosaltres?
Jo crec que cada un ho fa sobre la marxa. N'hi ha persones que durant tot l'any ja van pensant o ja van reflexionant a motius pels quals li volem donar gràcies a les persones que tenim al voltant, o gràcies a Déu, perquè sabem que ell intervé amb totes aquestes circumstàncies que ens passen a la vida. N'hi ha altres persones, i sobretot els convidats que venen per primer cop així, va, vinga, m'apunto i tal i qual, doncs aquests, quan estan allà, doncs el que els hi surt espontàniament, no? Jo, doncs, evidentment, per la meva família és una de les coses més importants, i per com veig que Déu està en cada moment de la meva vida, com està amb tonteries, amb coses petites, amb petits regals que em fa, i inclús amb com m'acompanya amb l'estat d'ànim, amb com fer les coses, amb l'alegria, amb portar goig en qualsevol moment, amb la feina, amb tot, com m'ajuda a portar-ho d'una manera diferent, no? Una manera contenta, no? I de gratitud. Encara que a vegades tenim problemes i tenim situacions que no ens agraden, però les veus d'una perspectiva diferent, i això és brutal. O sigui, tenir aquesta pau i aquesta manera de viure les coses, no en vessant negativa, com normalment fa la gent, sinó d'aquí què hi puc aprendre, d'aquí què vol ensenyar-me Déu, no? Com està modelant el meu caràcter a través d'això i tot això, doncs és un motiu de donar gràcies.
D'acord. I tu, David, no sé si potser com a pastor tens un paper especial en aquesta jornada, en aquesta vetllada, o no especialment, o és una vetllada més de tots iguals?
Diria que és una vetllada amb igualtat amb tothom. També la tradició protestant, el pastor simplement facilita una miqueta, condueix, diguem, la reunió, però no és el protagonista. Nosaltres no creiem, no soc ningú especial per ser protagonista amb aquest acte. De fet, el protagonista per nosaltres és Déu, que ens ha proveït durant tot aquest any, no? És el primer motiu. I també els protagonistes, enllaçant una miqueta amb aquesta història d'on neix, de compartir, no? Allò que tenim, la nostra abundància, no és per nosaltres, sinó que és per compartir-la amb la gent que tenim al voltant, no? Estem agraïts perquè tenim suficient com per compartir i ser generosos amb les persones que tenim, no?
Potser
aquesta controvèrsia que hi ha de si van ser els colons que van convertir amb els natius o els natius que van convertir amb els colons, no? No hi havia ningú en especial.
El cas és que van compartir. Tu, Esteve, com t'ho fas? Hi vas rumiant durant els dies previs o en el moment et surt?
No ho vaig rumiant. Jo em surt espontàniament, sobretot dir una cosa per nosaltres importants, per tots els creients que han tingut una trobada personal amb el Senyor Jesucrist, que el primer que jo personal dono gràcies és perquè Déu és... Jo tinc una relació personal amb Déu a través de Crist, i el segon lloc per la meva família i els meus fills.
Molt bé. I perdoneu que la meva referència sigui aquesta, però no ho he vist mai en persona. A les pel·lícules sí que hem vist que una cosa que és molt característica és que es passen tot el dia cuinant, potser inclús algun dia abans, per aquesta gran vetllada, i hi ha plats com el gall dindi, salsa, verdures, pastís... Quin menú gaudireu avui, Mireia, aquesta nit? I quant temps fa que hi penses o que inclús prepares alguna coseta?
El tema és... sí, menjarem gall dindi, i d'entrada un gall dindi té molt més temps de cocció que no pas un pollastre. Per tant, necessites una cocció de 3 o 4 hores, més el temps de preparar-ho abans. O sigui, de fet, ja hem preparat algunes cosetes, però a partir de les dues ja començarem a acabar d'enllestir els pollastres i el sopar comença a les 8. Vull dir que estarem, a part del gall dindi, doncs n'hi haurà el farcit, n'hi haurà salses, n'hi haurà puré de patata, puré de boniato, perquè és una mica més català i, de fet, ens agrada doncs, fer-ho nostre, sí. Amb una crema de carbassa, pastís de pastanaga, mandarines, o sigui, ens agrada no yanquitzar-ho, no? Vull dir, ho fem una mica a la nostra manera. Si fem curt, doncs posem pollastre, no passa res, eh? Vull dir que no és un tema de oh, és que ha de ser d'una manera en concret, no, es tracta de compartir-ho, no? Sí que és cert que el pollastre, doncs, és més fàcil de repartir perquè és un bitxo molt gros i llavors pots fer talls més o menys grans, i el pollastre, si toca la cuixa, toca la cuixa i ja està, no? Sí. Però, bueno, la idea és aquesta, no? De poder compartir, poder tenir una mica de temps, no? La veritat és que el temps a la cuina és molt divertit, és també un temps de compartir en el que riem, en el que, bueno, estem 5 o 6 persones allà, i ens ho passem molt bé.
Molt bé. Igual que catalanitzeu el menú, que m'ha agradat molt aquest terme, també ho feu amb la tradició en si? Incorporeu petites, heu anat al llarg dels anys perfeccionant, doncs mira, nosaltres quan ens trobem comencem fent això, o després de sopar, no ho sé, hi ha alguna tradició particular vostra?
Aviam, és que jo crec que no n'hi ha una norma de com s'ha de fer el sopar d'Acció de Gràcies. O sigui, nosaltres, els catalans, quan ens trobem a un sopar, doncs què fem? Ens saludem, riem, bevem el vi normal. O sigui, el que seria un sopar normal. Sí. Compartim i després, amb la sobretaula, que és com nosaltres normalment ens agrada doncs, allargar els sopars i tal, doncs en el temps de la sobretaula és quan, de manera més informal, doncs ens anem explicant què és el que ha passat a la nostra vida i quins són els motius. Però no és una cosa així molt rígida i que algú s'aixeca i allà davant de tothom. No, vull dir, ens ho anem compartint o passem al micro perquè tots ho sentin, però és una manera molt natural. Vull dir, una sobretaula en la que tots podem compartir el que passa a la nostra vida, no?
Molt bé. I perquè més enllà d'aquest fet més simbòlic de dir gràcies, dono gràcies per la meva família, dono gràcies, creieu que és un fet que també us beneficia d'alguna forma ser agraïts, no? Com agrair el que està passant, com us transforma o com us acompanya aquest fet?
A veure, no? Cal que ens beneficia, perquè a la paraula de Déu es diu amb un verset, si no vull ser molt extens, la primera de Tessalonicenses 5:18 diu la paraula que donem gràcies per tot. Perquè el Senyor busca això, que hi hagi persones que donin gràcies. Llavors, com aquesta tenim aquesta relació personal amb Déu, pues, i nosaltres es basem amb el que diu les Escritures, pues senzillament donem gràcies per totes les coses que ens donen. Va, tu preguntaràs, i doneu també gràcies per les coses dolentes que passen a la vida? Perquè qualsevol persona tenim coses, ens passen coses bones i ens passen coses dolentes. Clar. Però hi ha una cosa que tenim clara, que el Senyor controla totes les coses. Controla des de totes les coses que poden passar, eh? I ell diu té l'última paraula sempre.
D'acord. I tots els assistents que vindran aquesta nit són membres de l'Església Protestant? No? Heu convidat també altres persones que són amics o familiars dels membres?
De fet, és el propòsit, no? Convidar els nostres amics, amb la gent que estimem, a la gent que tenim al voltant, gent que simplement pues, hem parlat alguna vegada i vol veure com és això del sopar d'Acció de Gràcies, i més enllà del que nosaltres evidentment creiem i practiquem, no està quasi demostrat per la neurociència que un cor agraït és fruit, dona fruit de repòs a les persones i canvia moltes coses a la vida, no? És molt important per nosaltres veure també que parem un segon amb aquesta vida que tenim. Ara començarem una sessió que sembla que hem de comprar regals, que ens hem d'embogir, anant d'un lloc a un altre, de sí. Perdent el temps, corrent, estrès, de posar... I nosaltres vivim l'Acció de Gràcies com una mica com ha dit la Mireia, no? Vivim des de la tranquil·litat, són moltes hores de cuinar, però és un espai de compartir, de passar-ho bé, és un espai divertit, i sobretot per nosaltres aquest espai de poder parar, poder mirar enrere i dir, ep, quantes coses tinc, quantes coses tinc, puc ser agraït.
D'acord. Teniu alguna cosa d'especial o distintiva d'aquesta nit que us agradaria destacar, del que més ganes tingueu de viure? Ja per acabar.
No ho sé, ara mateix m'agafes així en fred. No, aviam, l'oportunitat d'estar amb la família i els amics és un privilegi, és algú que ens agrada a tots, poder compartir les coses bones amb la família i els amics, i de fet és això, és tenir un sopar per compartir les coses bones que Déu ha fet, no? És un moment d'aturar-nos i reflexionar sobre això.
Molt maco, doncs amb això acabem, Mireia. Moltes gràcies, Esteve, moltes gràcies, David.
Moltes
gràcies. Que ho passeu molt bé i que tingueu un bon sopar, un feliç sopar.
Gràcies. Gràcies a tu.